Els Mossos d'Esquadra detenen 5 persones com a presumptes autores de l'apunyalament mortal a un jove hospitalenc, molt a prop de la sortida de metro de Santa Eulàlia a la Riera Blanca. Les detencions es van produir ahir a Barcelona i l'Hospitalet, i dos d'ells són menors. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquesta detenció per uns fets que van ocórrer a principis de setembre, molt a prop de la sortida de metro de Santa Eulàlia. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. En un context de canvi climàtic, l'arbrat guanya un valor estratègic en la planificació urbana. Així ho avala un estudi encapçalat per investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que han mesurat l'impacte dels arbres en el confort tèrmic a Belvitge i Gornal. Torna l'Hospifolk, el festival de música i folclore que organitza la Casa Galega. Del divendres 24 fins al diumenge 26 d'octubre se celebra aquest festival al Parc Metropolità de Belvitge amb entrada gratuïta. Entre els diferents grups que hi participen hi ha Alana, que venen de Galícia. Fita històrica pel beisbol formatiu de la ciutat. Fa uns dies l'equip sub-10 de l'Hèrcules l'Hospitalet es va proclamar campió d'Espanya. Els joves jugadors es van imposar guanyant tots els partits.
Nosotros, con mente positiva, siempre ganar. Y bueno, mucha motivación y agarrar un montón de pelotas y batear.
O sea, intentando ganar todos los partidos, tener ánimo, la defensa, que si hay un error, que da igual exactamente porque están los partidos, ¿no?
Novetats en el cas de la mort violenta d'un jove hospitalenc el passat 8 de setembre davant de l'estació de metro de Santa Eulàlia a la Riera Blanca. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 3 homes i 2 dones, presumptament relacionades amb aquest crim.
Les 5 persones detingudes tenen entre 16 i 20 anys. Les detencions s'han fet entre divendres passat i aquest dilluns 20 d'octubre, a Barcelona i l'Hospitalet. 2 homes i una dona han passat a disposició judicial, mentre que els altres 2 detinguts han estat lliurats a la Fiscalia de Menors. La investigació es va iniciar la mateixa nit dels fets. Amb tota la informació obtinguda i les posteriors diligències, els investigadors van poder identificar i localitzar les persones presumptament implicades en l'agressió. Fonts de la investigació descarten que els fets estiguin relacionats amb un enfrontament entre grups juvenils violents o bandes llatines. Els advocats de la víctima també apunten que es tracta d'un crim planejat i insisteixen que l'homicidi no té cap vinculació amb cap organització criminal. Els Mossos mantenen la investigació oberta per determinar amb exactitud el paper de cada un dels implicats en els fets.
En un context de canvi climàtic i temperatures cada cop més altes, l'arbrat guanya un valor estratègic en la planificació urbana. Així ho avala un estudi encapçalat per investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que han mesurat l'impacte dels arbres en el confort tèrmic als barris de Belvitge i el Gornal.
Un equip d'investigadors de la UPC han mesurat com els arbres contribueixen a millorar el confort tèrmic davant les altes temperatures. L'estudi l'han centrat a Belvitge i al Gornal, dos barris que per les seves característiques urbanes i demogràfiques són especialment vulnerables a la calor.
Son barrios que tienen edificios muy altos de vivienda plurifamiliar y además están ubicados o tienen espacios abiertos muy amplios que durante el verano la propia sombra del edificio no abarca todo el espacio público. Entonces esto lo hace más vulnerable comparándolo con otras zonas de la ciudad que son más densas o compactas morfológicamente hablando, ¿no? Además, en el caso de Belvitge y Gornal, cuenta con una población envejecida, ¿no? Lo cual es una población que es más vulnerable a las altas temperaturas.
L'efecte de l'arbrat en la millora del confort tèrmic es nota sobretot al barri del Gornal, on les seves torres quadrades deixen grans espais sense ombres. Les simulacions dels investigadors calculen que sense arbres, més del 99% de la superfície del barri estaria suportant una escala alta d'estrès per calor. Amb l'arbrat existent, però, aquest percentatge redueix fins al 73%. De fet, els arbres creen illes de frescor que fan que més d'una quarta part del barri passi d'un estrès fort a un estrès moderat. A Belvitge, l'impacte de l'arbrat no és tan notable. Els seus blocs de forma lineal fan que els edificis projectin més ombres, Per això, sense arbres, hi ha menys zones amb estrès fort per calor. Aquesta circumstància explica que si hi afegim arbres, la millora sigui menor a Bellvitge que al Gornal, tot i que l'escenari final és pràcticament el mateix als dos barris.
Bellvitge està conformat per bloques lineals, els quals ja generen corredors de sombra, i en canvi en Gornal, com són torres, estan més separades. L'edifici per si no genera aquesta sombra, vamos a llamarle, más permanente. El paper de los árboles es crucial en los dos barrios, pero lo interesante es que al haber árboles, las condiciones que a priori serían diferentes por la propia configuración urbana de los barrios se igualan bastante.
Per optimitzar les zones d'ombres a les ciutats, els autors de l'estudi demanen que es tingui en compte la morfologia dels edificis a l'hora de planificar la ubicació dels arbres.
Antes de hacer un planteamiento de árboles, hay que hacer un análisis de los propios edificios, de cómo generan las sombras, buscando las zonas críticas que quedan desprotegidas, o sea, en sol directo, y donde seguramente colocar un árbol tendría mayor impacto benéfico en las condiciones ambientales, ¿no?
Els autors de l'estudi treballen ara en una proposta de reordenació urbana de Bellvitge. Per exemple, plantegen situar les voreres a la banda on els edificis projecten més ombra i destinar l'espai assolellat a l'arbrat i a zones d'aparcament.
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha visitat aquest migdia l'equipament La Florida 6.0. L'alcalde David Quirós i el tinent d'alcalde Jesús Usillos han rebut Prieto i l'han acompanyat per l'espai que s'obrirà al públic pròximament. A la trobada s'ha posat de manifest la voluntat de treballar conjuntament amb més coordinació i més implicació per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la seguretat de la ciutat. El delegat també ha pogut veure la sala immersiva, un dels punts més destacats del Centre de Transformació Digital de l'Hospitalet. Durant la visita, Quirós ha destacat l'impacte que tindrà l'equipament al barri i a tota la ciutat. Potenciar l'autoestima i la confiança de l'alumnat, al mateix temps que es millora la seva expressió en públic. Són alguns dels objectius de l'assignatura de teatre que s'imparteix a l'Institut Bellvitge en col·laboració amb l'EMCA, l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts.
L'assignatura de teatre forma part de l'itinerari artístic que s'imparteix des de fa anys a l'Institut Bellvitge. El centre educatiu compta amb el suport de l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts, que aporta docents amb una àmplia experiència professional. Quan finalitza el curs, l'alumnat obté múltiples beneficis. Guanya en expressió, en autoconfiança i a deixar enrere les seves pors o inseguretats.
A controlar els nervis, a no tenir tanta vergonya davant del públic.
La verdad que me está gustando porque estoy aprendiendo a controlar la vergüenza y los nervios a la hora de salir en público, que es una cosa que a mí me costaba mucho antes.
Te ayuda a hablar en público y te ayuda a expresarte mejor y te dan ganas de hacer las cosas.
Ha dicho que todos los alumnos somos como una familia y que todos nos tenemos que tratar bien entre todos.
Que surtin persones que es relacionen de manera natural amb les arts i que no sigui una cosa que queda restringida a les elites. L'EMCA i la ciutat de l'Hospitalet aposta per la democratització de les arts.
L'itinerari de les arts escèniques no només ajuda a formar i desenvolupar la personalitat de l'alumnat, també obre la porta a una possible sortida acadèmica o professional, tot plegat en un moment que els adolescents han de començar a traçar el seu futur.
Doncs això m'agrada, vull continuar treballant i aleshores podem fer un cicle formatiu vinculat amb tot el tema de la creativitat i de les arts.
Clar que pot servir perquè com ja tens com l'experiència ja de fer teatre, doncs ja t'obre portes a fins a... Per exemple, fer teatre, un gran mitjà de teatre o alguna relacionat amb el teatre.
L'Escola Municipal de Música, Centre de les Arts, també col·labora a l'Institut Eduard Fonseré impartint l'assignatura de teatre.
Comença un nou cicle de cinema en català. Per un preu reduït es podran veure 3 pel·lícules en català. És una col·laboració entre el Centre de Normalització Lingüística i Filmax.
T'ha arribat una carta del Perú?
Oh! Paddington, Aventura a la selva, és la pel·lícula amb la qual s'inicia la segona tongada del 5, el cicle de cinema infantil en català. Recorrent a l'enginy que el caracteritza, en Paddington s'enfrontarà a reptes i aventures de tota mena. Aquest mes d'octubre torna al 5, una col·laboració entre el Centre de Normalització Lingüística i Filmax, que posa a l'abast de les famílies una selecció de 3 pel·lícules a un preu reduït de 4,9 euros.
Que guapo aquest! Barco.
Iepa! Aquest cap de setmana comença la segona tongada del cicle 5 que fem en col·laboració amb Filmax i serà doncs, una sèrie de caps de setmana en què farem cinema del mes d'octubre, novembre i desembre per promoure el català entre les famílies de la ciutat.
Hola. Tot el que puguis somiar.
El mes de novembre serà el torn del segon dels films, una pel·lícula de Minecraft, l'adaptació en acció real del popular videojoc.
Tots aquí som descendents.
La tercera de les pel·lícules que es projectarà el mes de desembre als cinemes Filmax Gran Via és Com ensinistrar un drac. El cicle 5 es va iniciar l'any 2009. Des d'aleshores, més de 23.000 espectadors han gaudit del cinema en català a l'Hospitalet.
Ha arribat l'hora, Sanglot.
Des del 2009 que va començar aquest cicle han passat més de 23.000 persones i concretament l'any 2024 en van passar més d'un miler. Per tant, és un cicle molt interessant per treure el català de l'aula, que les famílies puguin tenir espais de promoció del català, espais de difusió de la cultura per compartir en la família i alhora que els nens no tinguin, els infants no tinguin la impressió que el català queda a les aules, sinó que tenen aquest espai lúdic per compartir-ho amb tots els seus estimats.
Un dels principals objectius d'aquesta iniciativa és aconseguir que el català estigui més present en les activitats familiars i en entorns socials no vinculats al món de l'ensenyament.
La creativitat és vital.
En els darrers anys s'ha viralitzat el consum de perfums àrabs, unes fragàncies que provenen directament dels Emirats Àrabs i que destaquen pel seu aroma més dolç i durador, els envasos exclusius i pels seus preus més econòmics. A l'Hospitalet hi ha una botiga exclusiva d'aquests perfums de les primeres que va obrir a Barcelona.
Les xarxes socials i els influencers han provocat que els perfums àrabs es posin de moda. Es tracta d'unes fragàncies provinents de països dels Emirats Àrabs i destaquen pels seus envasos de luxe, la seva olor més persistent, però sobretot pel factor qualitat-preu, ja que són més econòmics que els perfums occidentals.
Me ha venido la idea de abrir la tienda de perfumes árabes porque he ido a un país árabe y yo misma iba para comprar y para traer regalos y eso. Y he visto que tiendas que solamente se dedican a eso. Y he dicho, ¿por qué no? Sea algo aquí cerca en Barcelona y sé que les va a gustar a la gente. Desde el principio había ese el pedido, o sea, había mucha gente que busca en la tienda.
Fa gairebé un any que aquesta botiga exclusiva de perfums àrabs va obrir les seves portes a l'Hospitalet i li deu el seu èxit sobretot a les xarxes socials. Es tracta de la primera botiga especialitzada que va obrir a tota la província de Barcelona.
Los influencers proban un perfume y dan su opinión sobre el perfume, pues eso crea la curiosidad. Y mucha gente viene aquí solamente para oler, para ver eso. ¿Por qué la gente habla mucho de los perfumes árabes? Entonces los tengo que oler. Y hay gente que no sabe, no tiene ni idea, piensan que son turcos, que vienen de Marruecos. Pero no, estos perfumes vienen de Arabia Saudí y de Dubái, principalmente de estos dos países.
El tipus de client que s'apropa a la botiga no té un perfil definit, persones d'entre 18 i 50 anys, dones i homes, i de totes les nacionalitats del món. Sembla ser que la d'aquest tipus de perfums no és una moda passatgera, sinó que aquests perfums virals han arribat per quedar-se.
Torna l'Hospifolk, el festival de música i folklore que organitza la Casa Galega. Del divendres 24 fins al diumenge 26 d'octubre se celebra aquest festival al Parc Metropolità de Bellvitge amb entrada gratuïta. Entre els diferents grups que hi participen hi ha l'Anna, que venen de Galícia.
La música tradicional i el folklore tornen a tenir una cita imperdible aquest cap de setmana amb la tercera edició de l'Hospifolk. El festival, organitzat per la Casa Galega de l'Hospitalet, convidarà diverses cultures a compartir sons, paraules i mites al Parc de Bellvitge. El grup gallec Alana serà un dels plats forts.
Y la verdad es que estamos entre nerviosos, contentos y con muchas ganas, la verdad. Sí, muchas ganas. Me parece un festival bonito que reúne muchas cosas y aún por encima pues eso, es salir fuera de Galicia, que a nosotros nos gusta. Nos gusta mucho Galicia, pero también nos gusta llevar nuestra música lo más lejos que podamos. Nosotros hacemos música a nuestra manera, vosotros disfrutarla a vuestra manera. Nos gusta mucho que bailen, pero que baile cada uno como quiera. Por eso hacer tocar muiñeiras y jotas no significa que tengas que bailar muiñeiras y jotas. Disfrútala y baila como tú sientas esa música.
El protagonisme enguany el torna a tenir especialment la cultura gallega i la catalana.
Ya tenemos tocado en algunos sitios fuera de Galicia, pero nunca llegáramos hasta Cataluña. Y personalmente a mí me gusta mucho la música catalana. Tengo bastantes artistas referentes catalanes, valencianos, por ahí, por esa zona. Y me gusta mucho y compartimos algo muy bonito, que es una lengua cooficial que nos hace únicos a muchos otros sitios. Y por eso juntar ese sitio y que aún por encima se reúna gente, grupos gallegos allí, pues es increíble.
L'èxit de l'Hospi Folk demostra la creixent popularitat de la música tradicional en els darrers anys, així com la fusió que en fan grups com els mateixos Adana.
Y es cierto que en los últimos años hubo un fenómeno muy grande donde se reúne muchísima gente, todo el mundo escucha música tradicional, tocaba clases de pandereta, de gaita, hablan gallego, que va de la, para mí y para los tres, va de la mano con esto. Entonces somos gente joven que le gusta su música, su tradición, llevándolo a su punto de vista en el día que vivimos hoy.
L'Hospi Folk arrencarà aquest divendres i culminarà diumenge amb la Fira Gastronòmica del Pop Gallec.
Susurros de la naturaleza oculta és el debut literari de l'hospitalenca Edurne Sáez. Es tracta d'un recull de contes que s'emmarquen dins el moviment del realisme màgic.
A l'Edurne Sáez sempre li ha agradat inventar i explicar històries sorgides de la seva imaginació imparable. Primer va pensar en fer-ho a través del cinema, però finalment va optar per l'escriptura.
Quise como llevar esa magia que llevaba dentro, esas ganas de compartir con la gente y conectar a través de lo que para mí en un momento fue un refugio, que fue más el escribir y tal para mí, y poder llegar a que quizá también ese refugio fuera algo bonito para los demás cuando pudieran leer mi libro, en este caso.
Durant la pandèmia va començar a escriure Susurros de la naturaleza oculta, un llibre format per 10 contes de realisme màgic i fantasia on la naturalesa té un paper primordial. Contes que ens endinsen també en els dilemes més profunds de l'ànima, com l'amor cap a un mateix, l'esperit de superació, la mort i la identitat.
Pensé que la naturaleza era un buen sitio donde empezar a construir desde dentro, desde el alma y esos conflictos que todos podíamos tener. Empecé a investigar curiosidades, las tradiciones y la fauna y flora que tenían más específico, porque hablo en diferentes rincones del mundo en mi libro, y pensé que tenían ciertos simbolismos, ciertas críticas incluso sociales que podía llegar a través de esas flores y de esos animales, y al final se convierten en propios personajes también de los cuentos, aunque haya protagonistas, porque se tienen que adentrar con ellos, con esas flores, con esos animales, dentro de esa naturaleza que no solo es algo realmente físico, sino dentro de sí mismos para poder resolver esos conflictos. Siempre digo una frase que me suele salir sola, que digo que escribir es respirar. Y creo que cuando hay veces que te pesa mucho el cuerpo, que tienes como muchas cosas en la cabeza y parece ser que es una válvula de escape, yo creo que al final, incluso cuando no tienes esas cosas en la cabeza que necesitas echar, creo que con el tiempo te das cuenta que si no has escrito por un tiempo, es en plan, necesitas, o sea, tu cuerpo te lo pide y es como respirar, al final acaba saliendo, aunque no sea quizá en escrito, siempre tienes las ideas ahí y quieres plasmarlas.
El debut literari d'aquesta hospitalenca es pot trobar ja en llibreries gràcies a l'editorial CLR.
L'actriu i dramaturga Mariona Esplugas presenta Boja aquest divendres a l'Auditori Barrades. Es tracta d'un monòleg tragicòmic i autobiogràfic que trenca tabús entorn de la salut mental. L'espectacle forma part de la programació del Ciència a Escena que organitza el cicle Pessics de Ciència.
I per mi d'això va Boja, de poder parlar d'aquestes històries que a vegades ens callem i ens silenciem perquè ens fa por que ens puguin jutjar o que ens puguin estigmatitzar o que ens puguin discriminar. I em vaig sentir com molt alliberada i em vaig adonar que totes les pors o els judicis que jo pensava que potser podrien haver-hi cap a mi no van ser així. Vull dir, l'empatia del públic, la calidesa del públic des de la primera funció m'han empoderat també, no?
Fita històrica pel beisbol formatiu de la ciutat. Fa uns dies l'equip sub-10 de l'Hércules l'Hospitalet es va proclamar campió d'Espanya. Parlem amb els protagonistes d'aquest títol que ho van aconseguir guanyant tots els partits.
Hércules de l'Hospitalet!
L'eufòria de l'Hércules d'Hospitalet encara perdura després d'haver conquerit el campionat d'Espanya de beisbol en categoria sub-10. El conjunt del neerlandès Patrick Kaiser es va imposar per 4-2 a la gran final al Joaquín Lizarraga de Navarra. La victòria ha estat tota una empenta per l'equip formatiu de l'Hércules, que arribava al torneig amb esperances de fer una bona actuació.
Bueno, estamos superfelices, estamos muy felices. Sabíamos que teníamos un equipo que podía competir, que sabíamos que podía ganar el título. Pero una cosa es tener talento y tener buenos jugadores, otra cosa es realmente realizar ese sueño, ¿no? Y bueno, estamos muy, muy contentos. Bueno, los niños lo tenían muy claro, los niños fueron ahí para ganar, lo tenían muy claro.
La fita està rodona, ja que s'han endut diversos premis individuals, com l'MVP per Derek Santana. Una de les claus de l'èxit, en la qual l'Hércules ha guanyat tots els partits que ha disputat, ha estat la unitat, la disciplina i la solidaritat dins l'equip.
Nosotros, con mente positiva, siempre ganar. Y bueno, mucha motivación y agarrar un montón de pelotas y batear.
O sea, intentando ganar todos los partidos, tener ánimo, la defensa, que si hay un error, que da igual exactamente porque están los partidos, ¿no?
Sí, como lo esperaba. Porque durante el camino, durante los días atrás, vi que el equipo estaba preparado para ganar.
L'Hércules d'Hospitalet segueix així una competició somiada. En definitiva, un premi de feina ben feta amb infants que, qui sap si en uns anys, jugaran a les grans lligues.
I amb la informació esportiva nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Els Mossos d'Esquadra detenen 5 persones com a presumptes autores de l'apunyalament mortal a un jove hospitalenc molt a prop de la sortida de metro de Santa Eulàlia a la Riera Blanca. Les detencions es van produir ahir a Barcelona i l'Hospitalet, i dos d'ells són menors. En un context de canvi climàtic, l'arbrat guanya un valor estratègic en la planificació urbana. Així ho avala un estudi encapçalat per investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que han mesurat l'impacte dels arbres en el confort tèrmic a Belvitge i Gornal. Torna l'Hospifolk, el festival de música i folklore que organitza la Casa Galega. Del divendres 24 fins al diumenge 26 d'octubre se celebra aquest festival al Parc Metropolità de Belvitge amb entrada gratuïta. Entre els diferents grups que hi participen hi ha l'Anna, que venen de Galícia. I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació i la digital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.